Passem pràcticament 5 minuts de la una. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Pues estava aquí lluitant amb l'ordinador.
Ja ho he notat, ja ho he notat. És que de vegades la gent no ens veu, però a la vegada que estem parlant estem lluitant contra els ordinadors, perquè
de veritat,
a vegades no ajuden, normalment sí, però de vegades no ajuden.
A veure, el 99,9% de les vegades...
Deixa-ho en 99, deixa-ho en 99.
Mira, hi ha una persona que coneixem tu i jo, que és redactor en cap del diari La Mañana, que sempre diu l'hombre contra la màquina.
Totalment, totalment.
I hi ha vegades que, escolta, per molt que ho tinguis tot per la mà...
No hi ha manera.
Bueno, és igual, mira, coses que passen.
Doncs escolta, avui, de fet, mira, avui anem a parlar de tecnologia també, però
també,
de...
una mica.
Però sí, però parlarem, ens quedem, jo sóc una romàntica en aquest aspecte, en llibres, a mi m'agrada tocar-los, els llibres, tocar, fullejar, aquests llibres viscuts.
Pues jo sóc ja d'una altra generació.
T'has passat al lado oscuro del llibre electrònic.
I reconec que veig gent que, escolta, agafa un llibre, el toque, el palpe, l'olore. És curiosa, hi ha gent que l'obre i busca l'olor de la tinta o del paper, i és veritat que bueno, són unes olors úniques i el tacte, i també m'agrada, i cada any per Sant Jordi me'n regalen un o altre. Però jo m'he passat a l'altre bando.
Jo he de dir que no he fet el pas, però bé...
Però bueno, és que nosaltres, del tema que parlem avui, estem una mica crescudets,
Bueno, crescudets, però no de llegir. Però és veritat que avui els protagonistes seran els llibres per joves, per petits. Demà és el dia del llibre infantil i juvenil, i avui volem parlar d'aquesta qüestió amb gent que en sap i molt de llibres, Ricard.
Infantil
molt,
i juvenil. Sí, mira, parlarem de biblioteques, que potser és el centre neuràlgic del llibre, per entendre'ns. Jo sé que hi ha gent que no n'ha trepitjat mai cap i que se'ls compra i que en té molts a casa i que n'ha llegit, però jo, vaja, jo quan parles de biblioteca parles de llibres, I potser és un punt on iniciar-se a edats petites, petits, adolescents, postadolescents.
Sí. Jo li vull preguntar això a la nostra convidada d'avui, que treballa a una biblioteca. Vull saber si els joves continuen anant a la biblioteca,
sí,
o ja ho mirem tot des de casa.
Saber.
Això ho volem saber. Parlarem també amb una editorial, volem saber quina és la salut de la edició dels llibres de la literatura infantil i juvenil. Però bé, tot això ha de ser en dos minuts que fem per agafar una mica d'aire i que la gent es situï a l'estudi. Et sembla?
Aquí estem.
Vinga.
Las 10 de la mañana en Herrera en Cope son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuestas digo, venga, bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, no. Las pongo y a la...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doncs apa, Mònica, que això ja ho havíem mig presentat. Bé, sí. Avui tinc ganes de parlar d'aquest tema.
És un tema maco. A més, sí. M'agrada perquè inaugurem mes d'abril, que és el mes dels llibres i de Sant Jordi, no? I jo crec que han de ser protagonistes no només el dia de Sant Jordi, sinó cada dia. I
cada
avui,
dia,
mira, comencem bé el mes d'abril. M'agrada aquest tema d'avui.
Doncs escolta, mira, et presento, amb nosaltres ens acompanya la José Nofre, que és la responsable de la part infantil i juvenil de la Biblioteca Pública de Lleida. José, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs jo us presento al convidat que ens acompanya aquí a Tarragona, als estudis de Copes, l'Alfred Arola, d'Arola Editors. Alfred, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Alfred.
Gràcies a tots dos. No us coneixeu, suposo, no?
No.
No.
De vegades sona la flauta i els convidats es coneixen, però...
Bueno, nosaltres tenim llibres de la seva editorial.
Mira.
Comencem bé. Doncs, Alfred, si no coneixes la Biblioteca de Lleida, te la recomano, que és un edifici fantàstic.
Sí?
Eh?
O sigui, doncs
que...
has de fer una visita.
Avui celebrem, una mica de manera avançada, aquest Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, que se celebra demà, 2 d'abril, que és el dia de naixement del Hans Christian Andersen.
Ah, molt bé.
O sigui, per tant, bona celebració. I, Ricard, no sé si comencem... Comencem bé, es pot dir bé, si parlem de quina és la salut de la literatura infantil i juvenil, Alfred. Com la definiries? Què diries? Estem bé o estem malament?
Bé, jo crec que estem bé i estem malament. Les dues coses alhora. O sigui, jo crec que hi ha bona salut amb l'edició de llibre infantil,
sí?
I se n'editen molts. Però també estem malament perquè se n'editen molts, com si diguéssim, i per tant es fa com a difícil, i a més competim amb les noves tecnologies com les tablets, els mòbils, i es fa difícil. Però de totes maneres jo crec que s'estan editant llibres molt macos, i dic la paraula macos perquè són bonics, no?
Uh-huh.
Hi ha molt bons il·lustradors. Parlant de llibres infantils, hi ha molt bons il·lustradors i hi ha llibres que jo crec que fan o compleixen la funció d'un llibre infantil, que per un costat són atractius per xiquets i per l'altre costat darrere hi ha un aprenentatge que està dins el conte, i això jo crec que està molt bé, no? Però es fa difícil, perquè és que estem en un món que hi ha tant accés d'informació per tots els costats.
Bueno, però és que el segment que estem parlant d'infantil i juvenil, pensa que tots són nascuts al segle XXI, per
clar,
tant,
clar,
la competència és molt dura.
És molt dura.
A la biblioteca, això sé, la secció d'infantil i juvenil és força maca, per Sara.
Sí, és potent.
I a més és gran. Ja suposo que també els responsables també hi teniu a veure, però clar, tu pots muntar-ho molt bé i si no et ve ningú a agafar llibres, malament. Per tant, entenc que això és com una roda.
Sí, bueno, nosaltres des de la biblioteca tenim la visió de que la veritat és que estem prestant moltíssims llibres.
Sí?
I jo penso que es llegeix més del que es diu.
M'agrada molt que em diguis això. Sí, molt bé.
Sí, sí. Sobretot, per exemple, puc parlar bastant dels joves, no? Des de la perspectiva de la biblioteca, perquè bueno, nosaltres al 2015 vam crear un grup de crítica literària que es diu Pòquer de Llibres, en el que vam arreplegar nois de diferents centres i institucions de Lleida que tenen en comú que els agrada molt llegir. Van començar amb 8 i a dia d'avui en dia som uns 30, entre 13 i 20 anys.
Uh-huh.
I fem trobades cada 2 mesos a la biblioteca, i la veritat és que, bueno, en recomanem llibres entre nosaltres, cada un llegeix el que vol, anem plegats a comprar novetats a les llibreries i una mica els hi fiquem el segell de Pòquer de Llibres en aquests llibres, i el que estem notant és que hi ha gent que no forma part de Pòquer de Llibres però sap el que és, i els llibres que estan rotant més i que surten més en préstec són precisament aquests,
mira,
els que porten el segell.
Mira, bona notícia, no, Alfred?
Sí, no, molt interessant. Té raó, jo crec que es llegeix. O sigui, o hi ha un sector de la població que li agrada molt la lectura. I això és bo, per això deia que hi ha la part positiva, que és que hi ha consum de llibre, no? Hi ha consum de llibre i hi ha lectors. El que passa que també hi ha moltes alternatives. Clar. Molt potents i sobretot els joves, si s'enganxen, per dir d'una manera, a la lectura, perfecte, perquè fan les coses molt apassionadament. Per tant, si s'enganxen
total, no?
I consumeixen, però n'hi ha molts que no, i potser és una mica llàstima, no?
Perquè clar,
la lectura, a més, és un aprenentatge, no?, que després te serveix.
Mira, abans, Alfred, has apuntat un tema que em sembla molt interessant, que has dit, a banda de la lectura, pel fet de gaudir de llegir, amb el tema de la literatura infantil i juvenil, hi ha un tema important, que és que estàs, al final, educant d'alguna manera, no? Hi ha una responsabilitat en aquest cas a l'hora d'editar també aquest tipus de literatura per a aquest públic, no?
Sí, perquè en el fons la cultura, jo crec que no deixa de ser el coneixement, no? Però el coneixement profund de les coses, o sigui, és l'acumulació d'aquests coneixements profuns. I la lectura, bàsicament, el que t'aporta és això, és anar llegint i et vas enriquint, com a persona. I, per tant, això si es fa a edats joves, jo crec que és un valor que tindrà aquell xiquet de gran que després és molt difícil d'adquirir, no?
Yeah.
I perquè la lectura, l'avantatge amb els mitjans audiovisuals és que requereix un esforç de concentració i d'aïllar-te de l'altre, i és un esforç. Per tant, si tu t'acostumes a fer aquest esforç, jo crec que tens molt guanyat, i per això crec que és molt recomanable.
I molt sa, i molt sa.
Sí, no?
Avui en dia, que tinguem la capacitat de poder-nos aïllar del món una estoneta al dia, jo crec que és molt sa, això, també.
Sa i difícil.
Sigui per llegir o no.
Sa i difícil, exacte.
És difícil, però és molt sa, això.
Pel que fa a temàtiques, Jose, per exemple, no sé si hi ha alguna entre aquest públic que deies, parlaves del juvenil, no?, que en teniu molt a la Biblioteca de Lleida. Hi ha alguna temàtica que domini, allò que els interessi més, que noteu?
Sí, sí. Sobretot, el que està molt de moda són les sagues i les trilogies de gènere fantàstic i les anomenades distòpiques.
Escolta, el Harry Potter ho va començar tot o no?
Sí, jo crec que el Harry Potter ho va començar tot, i a partir del Harry Potter saltem als Jocs de la Fam, que va haver un abans i un després, i a partir de després dels Jocs de la Fam tot el grapat enorme del món editorial d'aquestes trilogies fantàstiques, distòpiques, en el que en aquests moments estem molts enganxats. El que passa és que també el que ens passa és que a vegades, com que són trilogies, doncs surt el primer, surt el segon, i a vegades estem un any i mig esperant un tercer. I la veritat és que és una mica desolador,
clar,
però bueno, també és encoratjador, perquè els usuaris van preguntant quan surt, i per exemple ahir va sortir el tercer d'una trilogia de la Laura Gallego, molt recomanable, que us la recomano, i va sortir ahir el tercer, que comprarem a la biblioteca bastants exemplars, perquè hi ha un munt de gent que l'està esperant, que es diu La missió de Ron, i jo estic molt contenta.
Sabeu quins gasto jo a casa?
Bueno, a veure.
Els meus de casa.
Què llegeixen els teus?
Perquè els meus són petits, no és juvenil, és més infantil, però juguen a futbol, els futbolíssims.
Futbolíssims. Mira com ho sap.
I gol.
Panculers,
i gol. Futbolíssims i gol. Escolta, futbolíssims, no sé quants llibres hi ha, no s'acaba mai.
Ja. Bastants, 13.
Tretze, això.
Que no
s'acabi. I de gol també n'hi ha un munt, eh?
Sí, de gol molts més.
N'hi ha 20 no sé quants, o 14 o 15, no sé quants n'hi ha. I escolta, és veritat, eh? A més, jo els dic, bueno, agafen qualsevol. No. Si he llegit el 5, després ha de venir el 6.
Clar, ells ho saben.
Mira, si us amb aquestes edats de 10 a 12, les col·leccions són el que triomfa més.
Clar, mira,
és difícil saltar d'una col·lecció a un llibre individual.
Mira, la Mònica és més jove que jo, no sé si...
No, gaire més.
Bueno, però saps què llegia jo? Saps amb què em vaig enganxar jo de petit?
A veure.
Amb el 5.
com a
jo.
Sí,
l'Enid Blyton.
Enid Blyton, no? Enid Blyton.
Aquest Hollister...
Doncs jo em vaig enganxar amb el 5 i després
vaig llegir
el Pacto Secreto, los Hollister i tot això, però amb el 5 em vaig enganxar jo.
Jo també, eh?
Mira, és que us volia preguntar perquè has anomenat Harry Potter, Ricard, no? Que és una mica, és veritat, diu, contigo empezó todo, no? Allò que es diu Alfred com a editor, perquè a vegades això suscita debat, eh? És en plan, aquestes sagues o aquests booms no són bons, sí són bons, si fan que algú s'enganxi a llegir, benvingut, no?
Jo crec que sí, lògicament, que són bons. El llegir és ha de ser un plaer, no pot ser un càstig, o sigui, no pot ser un sacrifici. Has de viure, quan llegeixes has de viure el que ets i la societat que vius. Vull dir, jo també vaig començar amb els 5, jo llegia en castellà, no? I després los 7, no?
Sí.
I el Harry Potter també em va enganxar, vull dir, i ara de gran, eh? No, perquè crec que està bé, no? Vull dir, la ficció aquesta més lleugera, més tranquil·la. Jo el Harry Potter em vaig enganxar pel meu fill, perquè ja es llegia amb una passió increïble, i jo, clar, dic, tanta passió per alguna cosa.
Que tindrà,
que tindrà, no? I realment jo crec que està molt bé.
Bueno, penseu que el Harry Potter, a dies d'avui, està sortint moltíssim. O sigui, hi ha nens que l'estan redescobrint ara i dius, com pot ser després de tants anys...
Bueno, clar, però és normal perquè és a partir de certa edat. És a dir, jo a casa, mira que fa anys que estan fetes les pel·lícules, ara parlo de les pel·lícules,
no
les havíem vist, doncs perquè, clar, no tenien l'edat, però ara ja comencen a tenir l'edat, hem començat i ara tenim la febre del Harry Potter a casa.
Sí. Mira, nosaltres els tenim duplicats i triplicats, els exemplars, i penseu que surten tant en català com en castellà com en anglès, o sigui... És una passada.
En aquest cas, mira, ara, Alfred, deies, tu et vas enganxar perquè el teu fill està enganxat i deies, a veure què llegeix. Josep, hi ha pares que venen també a l'àrea d'infantil i juvenil a veure una mica, informar-se, no? Perquè, clar, per exemple, diu, a veure què estarà llegint, què és aquest interès.
Nosaltres fem molt recomanacions de dia a dia, no? Fidelitzem usuaris, que se'n diu, no? I molts d'aquests adolescents a vegades comencen als 13 i encara venen amb mares, no? I a vegades amb pares. Doncs moltes vegades jo que recomano, diguéssim, usuari a usuari, moltes vegades els s'emporten un llibre, el mateix llibre a la mare i el jove, perquè li recomano, diguéssim, la trilogia, no? Per exemple, Una llama entre cenizas, que us la recomano perquè és boníssima, li he fet llegir a molta gent adulta i m'ha vingut dient, quin llibre, uau!
Veus?
No, jo com la meva feina d'editor, a mi hi ha un exercici que em costa de fer i quasi m'obligo a fer-lo contínuament, és quan te dirigeixes als petits o als joves, clar, els registres que jo tinc mentals són molt diferents als seus. I a vegades m'acosta arribar-hi, no? I sobretot amb infantil. Jo, les il·lustracions a vegades a mi m'agraden molt, però si fas una provatura veus que no és el registre que esperen les noves generacions, i al contrari, a vegades coses que veig que tenen èxit i que a mi la veritat és que no m'acaben d'interessar, no?
Alfred, com a editor, m'agradaria saber com decidiu. És a dir, vosaltres suposo que us presenten, doncs, us presenten novetats, i com decidiu? Aquesta sí, aquesta no.
Bueno, ja està amb el que t'estava explicant ara, no? I hi ha una lluita meva interna, que és, amb els meus gustos i els meus criteris, provar de fer els compatibles posant-me al cap d'un nen de...
Però alguna vegada has recorregut escolta, m'han portat un esborrany, el faig llegir amb algú altre d'edat més baixa per dir, escolta, a veure, què t'ha semblat?
Has fet provatures amb nens i nenes propers?
No he fet alguna vegada, però no ho he fet perquè, a més, no tinc tan accés a tanta canalla. El que sí que les provatures les vaig fent a mesura que anem editant, no? Vull dir, vas veient quins són els llibres que et van funcionant i intentes pensar o veure per què ha funcionat, no? O quin és l'estil, o quin és el missatge que hi ha rere fons del conte, no? De totes maneres, jo sóc una mica tossut, no? Vull dir, jo crec que hi ha contes que transmeten uns valors o una manera d'enfocar la vida que per mi potser són els que s'aguanten. Mm-hmm. O sigui, escolta, d'una manera una línia editorial, clar, que jo crec que ja l'estem marcant des dels contes infantils fins a adults, no?
Que ens queden 3 minuts només. Us volia preguntar als dos, com hauria de ser o com creieu que hauria de ser la literatura del futur immediat? Ai. És a dir, com hauria de ser o què hauria, quin paper hauria de fer a la societat en un futur immediat, la literatura infantil i juvenil?
Bueno, un paper molt important, no? Perquè jo penso que llegir és molt important de cara als estudis, de cara a la comprensió lectora, de cara a tot. El que passa és que molta gent això no s'ho creu, yeah. I ens costa fer-ho entrar, però bueno, allí estem, no? Estem cada dia intentant suggerir, buscar llibres entre tants llibres que s'editen, buscar aquells que creiem que enganxen, que poden agradar, i és, aquesta és una tasca diària que fem nosaltres a la biblioteca.
Que a més ho acompanyeu amb un munt d'activitats, que això sí. Això no s'estilava fa 20 anys, per exemple, no? Clar, una biblioteca tu entraves, hi havia llibres i punt.
El canvi d'hàbits
activitats,
també,
no? Activitats, però sempre amb el llibre darrere. Eh?
Correcte, o sigui, sí, sempre. I això em consta, però us escarrasseu a pensar en moltes activitats al voltant del llibre.
Sí, perquè una cosa va lligada amb l'altra i penso que... I a més fem una tasca sempre de fomentar que s'emporten tots a casa un llibre a l'acabar l'activitat, no? Clar. Vull dir, per fomentar la lectura.
Des de la biblioteca, sí. Clar, és essencial. Vosaltres, Alfred, també, editors, en aquest cas, llibreries, no? I també l'aposta des de l'administració, polítiques clares de foment de la lectura, no? Clar, són bàsiques.
Jo crec que sí, i a més a més sé que les biblioteques estan fent una feina espectacular, vull dir, us felicito des d'aquí.
Gràcies.
Perquè ha canviat molt, com dèieu, abans les biblioteques era allò, anar allí, agafar un llibre i anar cap a casa, no? I jo soc conscient que esteu fent una feina molt important i molt ben feta, no? El quin és la literatura que s'ha de posar damunt de la taula ara? Jo crec que estem en uns moments socials que realment estem tots una mica despistats i la literatura, en el fons, el que transmet són els valors i la manera d'entendre la vida dels autors, no? I en aquests moments que tenim tanta informació, que el món està tan globalitzat, ens costa tots plegats saber una miqueta què s'ha de transmetre a través de la literatura. Però bé, hi insistem, no?
Curiós, perquè la Mònica no la veig, però la Jose i jo anàvem fent que sí amb el
sí,
cap.
Sí, no? Sí. Mira, sé que ens queda molt poc temps, però m'agradaria també recordar que fins al 14 d'abril està en marxa a Mollerussa el 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, on he estat jo rebuscant i presenteu una de les novetats d'Arola, no, enguany. Crec que és el proper dia 5, presentareu El Jardí de les Escales.
Exacte, que es va presentar aquí a Reus ara la setmana passada, i és un llibre molt, molt, amb molta potència emocional, crec jo.
Un llibre també amb il·lustracions, no? De la Teresa Llorach, que és de la Victòria Rodrigo i la Teresa Llorach, això ja ens ho deies, jo soc, us entesteu en aquests llibres doncs especials d'edició, il·lustració, no? Que aporten això, que no ho pots tenir en una tableta, això. Ha de ser llibre físic.
Jo crec que sí, que el llibre físic té una màgia que encara no s'ha perdut. Vull dir, i jo crec, però es va parlar molt de que desapareixeria el llibre en paper.
És veritat, i això nosaltres n'hem fet programes especials i fixa't que al final l'apocalipsi no arriba.
No arriba.
Afortunadament, vull dir, és a dir, una cosa no tret l'altra.
En els contes infantils és molt difícil.
Clar.
Perquè la il·lustració és molt difícil. Clar.
Sí, però les tablets fan autèntiques virgueries,
Bueno, però jo crec que les tablets compleixen una altra missió.
Sí, exacte.
O sigui, al final tenir un llibre a les mans i passar les planes, als nens això els agrada molt.
Sí, sí.
I després amb el tablet doncs miraran un vídeo, miraran o pintaran o faran una cosa més interactiva, però el llibre, mira, no ho sé, jo veig que al final no ha passat allò que van dir,
I tant, no.
Molt bé. Escolta, que arribem a dos quarts.
Quin greu, que tornin un altre dia, no?
Clar que sí. Nosaltres, a tots els convidats sempre els diem que tornin, arribarà un punt que els haurem de fer tornar tots.
I el que volem.
Però avui és que el tema, mira, era molt agraït, diguem-ho així, que hi ha dies que no ho és tant. Alfred Arola, d'Arola Editors, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Alfred. I a Lleida ha estat la José Nofre, que és la responsable d'infantil i juvenil de la Biblioteca Pública de Lleida. José, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Doncs, Ricard, apa.
Que vagi bé, eh? Acaba de passar bon dilluns.
Igualment.
Adéu.
Hostelbar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostelbar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Doncs hem arribat al punt de 2:15. Seguim en directe, darrere mitja hora d'aquest migdia COPE a Tarragona. Ens aturem només per escoltar uns consells. Bé, de fet, es poden quedar escoltant-los perquè venen uns consells magnífics i després ens n'anem de vins.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Adolfo Domínguez, Now Lover, Timberland, Levi's, Gap, Wonders, Kipling. Para él, para ella, para los más pequeños. Ya es el momento de aprovechar el 30% de descuento en una gran selección de tus marcas favoritas. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Ahora en CrystalBox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Mira, doncs hora d'anar de vins al programa. Seguim sempre la recomanació de l'expert, ja saben. Avui escoltem el que ens deia fa pocs dies en aquest mateix espai el Jordi Ustrell, del celler de vins. I aquesta era la seva recomanació.
Us proposo descobrir, per exemple, el vi annexe o clònic del Cellers d'Anguera, de la Déu Montsant, del poble de la Serra d'Almos. Molts records, Xavi, Marga.
Per alguna raó especial, aquest?
Els coneixem molt i també tenim un projecte en comú.
Ah, doncs, molt bé, doncs els preguntarem també per aquest projecte en comú. Doncs els ho preguntarem. Anem cap a la Ribera d'Ebre, a Darmós. De fet, per ser exactes, Darmós ha vingut cap aquí a l'estudi, cosa que li agraïm molt. Avui ens acompanya el Xavi Sedó, del celler Sedó Anguera. Xavi, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Una petita rectificació. És la Serra d'Almos, tenim el celler, no a Darmós.
Perdona, bueno, la Serra d'Almos, no diguem-ho bé,
no
però t'agraeixo molt.
Estem a 4 quilòmetres, un poble de l'altre, i no passa res.
T'agraeixo molt que hagis vingut, que hagis fet el viatge cap aquí, perquè a més sé que acabes de tornar, no? Ara ho parlàvem abans d'entrar, d'Alemanya, de la fira ProWine, no sé, que has tingut una setmana mogudeta.
Sí, hem tingut d'estar uns dies per allà promocionant els nostres vins i donar-los a conèixer als clients que ja tenim de diversos anys, i és una oportunitat, perquè així poden provar les noves anyades, poden provar nous vins que traguem al celler, i tens una mica de tracte personal amb els clients, que n'hi ha vegades per les distàncies i no els veus, sí que per correu electrònic o per telèfon, però si els veus personalment els hi pots explicar molt millor el projecte, com treballem, quina feina fem i quins vins fem.
La veritat és que és una d'aquestes potes del banc, no? que tots els cellers que sou, doncs, diguéssim, petits, mitjans, no? Ho heu de fer tot vosaltres. Anar a vendre és dur. És
sí.
Dur. Però a més aquest contacte humà, com tu dius, no? Amb els proveïdors, amb els distribuïdors que tens fora d'aquí també és essencial, suposo, no? Perquè l'exportació sí. És essencial també.
Sí, nosaltres ja, i la majoritàriament quasi tots els cellers, vull dir, una part important és l'exportació, que és el que mos té vius i mos té d'això. I l'important és el que dius tu, tindre un bon contacte amb el teu importador, que realment li puguis explicar com fas els vins, com ho fem, com treballem la terra, i així ell, els seus clients que té a cada zona, ho pot explicar perfectament, que també n'hi ha molts importadors que també els oferim a que vinguin a visitar les nostres finques, el nostre celler, i coneixin més el que és un projecte, perquè el que diem, al final és un projecte familiar, que treballem la terra que és nostra, elaborem nosaltres, i el que has dit tu molt bé, també ens dediquem a la comercialització, que és una part important.
Clar. De fet, mira, doblement l'agraïment que hagis vingut, perquè reconec que amb les vistes que tindríem si fóssim al vostre celler, ja has sortit perdent avui, sí. Venint tu cap aquí, eh? Sí. I sortiria guanyant jo, si us vinc
sí,
a veure.
Sí. Bueno, la Serra d'Alma és un poble molt petitet, està ubicat a la zona sud de la de Montsant, vull dir, el que passa és que allí és unes vistes especialment, vull dir, ara les vinyes comencen a marxar, tenim los cirerers en plena floració, m'entens?
Sí,
és una zona paisatgística molt bonica i d'allò per poder descobrir. Que n'hi ha vegades tenim les zones molt a prop i fem uns viatges i anem a visitar altres coses i tenim coses molt importants per aquí a prop i ens ho deixem, no? Jo el primer n'hi ha vegades, no?
Tens tota la raó. Situa'ns això geogràficament, exactament, on teniu les vinyes? O si ara estéssim fent la visita que es pot fer al vostre celler.
Us explico així, en general, això, la Serra d'Alma està ubicada entre Falset i Móra d'Ebre, ¿vale? I llavors, el que tu, com has comentat, entres en una carretera una mica interior, 6 quilòmetres de la carretera principal, ¿vale? I allí hi ha la població de Darmós, hi ha la Serra d'Almos, i estem voltats entre Guiamets i tirant una mica més cap allà, cap a Tivissa, per ubicar-nos una mica, no? Llavors, nosaltres les vinyes, l'ocell el tenim allí a la Serra d'Almos, concretament, i les vinyes les tenim repartides una mica amb lo que és la població, la vinya més amb distància més llarga és a 2 quilòmetres del celler.
Ho has apuntat ja, és un negoci eminentment familiar el vostre. Com comenceu en el món del vi? Bé, per herència, a casa ja s'hi dedicaven,
no,
Xavi, o
naltros,
no?
Naltros, lo que és les finques i la producció del raïm i tot això, ja mos dedicàvem, ja ve de família. El meu pare ja tota la vida havia elaborat vins, ¿vale? A la cooperativa, i nosaltres va ser fa 14 anys quan vam decidir, veníem el raïm a la cooperativa, i va ser quan vam decidir construir el celler i elaborar el raïm propi de les nostres finques, perquè com he comentat, nosaltres no comprem raïm, elaborem el nostre, l'embotellem i ho comercialitzem. Això va ser un projecte, teníem altres negocis, teníem altres coses, i vam decidir deixar les altres coses i dedicar-nos exclusivament la dona i jo amb aquest projecte del celler.
Quines varietats treballeu? Hi ha alguna varietat? Avui intentem conèixer també una mica més com es treballa en aquella zona de Ribera d'Ebre. Alguna varietat característica de la zona?
Sí, principalment allà es treballa carinyenes i ganatxes. ¿Vale? Nosaltres, principalment de vinyes més velles, de 78 anys, tenim carinyenes, no? ¿Vale? Que d'aquí fem uns criances de monovarietal 100% carinyena, i algo fem que vam plantar fa uns anys, fa uns 20 anys vam plantar una mica de xirà.
Fa uns 20 anys, diu, com si fes...
Bueno, ja no, perquè bueno, la vinya com més vella, pues, bueno,
clar.
Dona una tipicitat diferent, unes característiques que és d'agrair.
Sí, sí, no? A més és una feina, clar, que no veus els resultats d'avui per demà, no? És una... Ja... Depèn del vi que vulguis fer, no? Els vins joves, doncs, evidentment, trigues menys, però depèn de quin projecte estiguis, suposo que també aquesta paciència que s'ha de tenir fins que arribi el
bueno,
moment...
Bueno, nosaltres hem tingut una mica de sort, que ja ens hem trobat una part, sí que hem anat plantant nosaltres, hem anat plantant vinya i comprant una miqueta de terra, però hem tingut una pota bastant important que ja ens hem trobat que teníem la terra de la família, les vinyes plantades de la família, que això és una cosa important, perquè si avui dia has de començar de nou a plantar les vinyes hasta que no produeixen o hasta que no tens un raïm d'una certa qualitat per elaborar segons quins vins, pues és difícil, i això segur sigut un factor molt important.
És veritat que en els darrers anys han sortit molts cellers petits, gent jove. Vosaltres sou una mica, si ho podem dir així, veterans a la zona, no? Per herència familiar, no? I has dit, ja fa 14 anys, pràcticament, que esteu embotellant, no?
Sí, el que passa és que tots ens dedicàvem una mica a la viticultura, vale? I ara el que has dit tu molt bé, doncs hem vist que per poder viure el territori que tu estàs i per poder treure un valor afegit al producte havíem de fer el pas següent, clar, que era elaborar el producte. Nosaltres no som, no sé com ben dit-ho, som empreses però no som empresaris d'això, no? Vull dir, sabem elaborar de les nostres finques, no ens dediquem a comprar raïm altres pagès o altra gent, no, elaborem el nostre, el millor que podem, ho embotellem i ho comercialitzem, no? Uh-huh. I el poder fer este pas és quan li traus valor afegit amb un producte que tu estàs produint i realment d'això pots viure allà integrada i fer la feina que t'agrada, que això és molt important.
Això és un luxe, eh? Sí. Poder dir que treballes d'una cosa que t'agrada i que t'apassiona, no? I poder viure d'això, millor o pitjor, això ja en parlaríem, però viure bé,
sí, no? Bueno, no ens fa falta res, podem viure, ja potser si féssim altres feines potser tindríem més diners, però al final els diners és una part important, però no ho és tot. Exactament. Si tu vius del que t'agrada i disfrutes fent-ho, això és molt important.
Clar, la veritat és que això és clau i de vegades no ho apreciem prou, eh? La sort que tenim de poder dir que fem el que ens agrada. Ara anirem a repassar una mica els vostres vins. Parla'm, d'entrada, hem escoltat el Jordi de Vinci, que ho recomanava. Quin és aquest projecte a quatre mans que teniu? A quatre, a sis o a deu, eh?
Sí, bueno, nosaltres, ells tenen un celler a la del Priorat, doncs, bueno, pel seu inxo de mercat o per la seva comercialització, amb ells els interessava tindre un vi Montsant, m'entens? I llavors, al ser diferents d'EOS, doncs és lo vi Montsant que els hi fem per ells, doncs els estem fent nosaltres al celler.
Molt bé. No?
Perquè tindré ells així, suposo que tenen una pota més a la comercialització i tot això. Mateix que vas a comercialitzar, poden aportar vins seus del Priorat i, a més, doncs, bueno, és l'acord que han fet amb nosaltres, que nosaltres li oferim el vi de la Montsant. Mm-hmm.
Mira, ara que començàvem parlant d'aquesta fira d'Alemanya, de ProWine, d'anar a vendre, de tu deies, li comentava, clar, és una fira enorme, 7.000 cellers m'has dit que esteu allà, vora 7.000.
Sí.
I la gent que va a la fira, els professionals, és una fira per professionals, que van allà, ja van amb les visites fetes, hi ha molt interès pel Montsant. Noteu, d'uns anys cap aquí, no? El creixement és
avui millor. Avui en dia, jo crec, i això, bueno, cada celler tindrà la seva visió, no? Però per cellers amb estructura familiar o que sigui, anar sota la marca del paraigües de la Déu Montsant, doncs és una garantia. O sigui que cada dia has de fer uns vins de qualitat, amb uns preus correctes i tot, no? Vull dir, però és una garantia que tu m'entens? Una garantia que tu almenys el consumidor sap que prova Montsant i dius, hòstia, doncs deixa-me'l provar. Després que li encaixi més per tema preu, per tema distribució, és un altre tema, no? Però estan oberts a provar vins de la Déu Montsant per la seva qualitat.
Això és important, això, no? És, ja, el nom ja... No, és una Déu relativament jove, si ho podem dir així, no? Però, però que jo crec que ha agafat molta embranzida, no? D'uns anys cap aquí, però evidentment la qualitat avale, això si no passaria, no?
No, no.
Però s'està fent una feina també de promoció, jo crec, importantíssima.
Sí, bueno, s'està fent una feina de promoció importantíssima, però darrere tots els cellers i tots els pagesos i tots els viticultors també estan fent uns raïms de qualitat, perquè si es fa una bona promoció però darrere no acompanya el raïm que estan fent els pagesos o els cellers vinificant amb uns vins d'una qualitat, llavors no encaixaria o la seva durada seria curta.
Evidentment. Hem parlat de on sou, que és importantíssim, és clau per com són aquests vins també, la manera de treballar la terra, no? Respectant aquestes vinyes velles, és essencial també la manera de treballar en aquest cas, no? Perquè el que tenim a l'ampolla, si busquem un vi del celler Cedo Anguera, no podria existir si abans no es fa una feina molt determinada a la terra, no?
Sí.
I a la Ribera d'Ebre, especialment, esteu molt capficats en això, en general.
Sí,
eh?
Perquè concretament hi ha la serra d'Almos i d'Armós, que són dos pobles de la Ribera d'Ebre, però són els dos pobles que limiten la zona de la Montsant, no? Uh-huh. Vull dir, som els dos únics pobles que de la Ribera d'Ebre que estem dintre la D.O. Montsant.
Uh-huh. Anem als vins, va, del celler Cedo Anguera. Sí. Si jo no he tastat mai cap vi vostre, per quin em recomanaries començar? Per on entrem?
Sí, nosaltres fem una gamma de vins jovens, que són com si diguéssim vins de l'any.
Sí.
Ara estem comercialitzant ja la collita 2018. Vale? Això és primer fem una gamma i després fem una altra gamma amb envelliment en barrica i criança. Normalment, ara el que hem tret nou guies del 2018, que és un lo jove, que principalment està compost de tres varietats, Carinyena, Granatxa i un 5, un 10% de Xirac, per donar-li un toc.
Aquest és l'annexe jove.
Aquest és l'annexe jove, sí. Després també fem un jove Xirac 100%, ¿vale? Este ho passem amb una mica de toc de fusta, 5 mesets solament, però relativament també és un vi jove que estem comercialitzant ja 2018. Uh-huh. Llavors, si ja ens anem a la gamma ja de criances, ¿vale? Llavors ja tenim 2-3 criances, depèn una mica de les anyades, estem comercialitzant ara l'anyada 2015.
Molt bé.
Un és un carinyena 100% de vinyes velles, d'aquestes vinyes que et comentava abans, que són vinyes de 70 anys. Això és un vi amb molta contundència.
Ah, t'ho anava a dir, és una cosa potent, eh?
Sí, sí, sí. El que passa és que donar-li un pas per barrica i tot això, doncs, bueno, lo fem més golós, més suau. I llavors fem un vi que també és un copatge de carinyena i granatxa amb una mica de xirac, vale? Que aquesta li diguem clònic.
Uh-huh. Són els clònics i els annexes, per tant, eh? Si busquen els vins del CLC d'Anguera. Et volia preguntar especialment per un projecte que teniu dins dels clònics, aquest també envellit amb àmfora de fang,
sí,
no?
Sí, sí. Això en fem una petita producció, que ja fa 3 o 4 anys que ja ho fem. Fem unes 600 ampolles solament. Bé, pues,
això,
bueno.
Això és exclusiu, llavors.
Sí, sí. Bueno, pues això són coses que també t'agrada provar coses, fer coses diferents i fer un vi. Llavors, això és una carinyena d'aquesta mateixa parcel·la de vinyes velles. Vale? La fermentem amb acer inoxidable igualment, el que passa és que llavors l'envellim amb àmfora de fang. Uh-huh. L'envellim 5-6 mesos amb àmfora de fang. I allò li respecta tot el que és la tipicitat del raïm, tota la fruita, i llavors li dona una concentració. És un vi, per provar, és un vi diferent de tots els altres.
Sí? Ho dic perquè aquí, sí. A més de conèixer els cellers, volem aprendre del món del vi. Xavi, quina diferència aporta aquesta àmfora de fang que no, per exemple, un inoxidable, no?
Sí,
que és amb el que treballa la
majoria. Aquí se veu molt clar, quan proves els nostres vins i se'ls pots provar un al costat de l'altre, proves la mateixa carinyena, de la mateixa vinya, la mateixa parcel·la, inclús avui tenim la mateixa anyada, i el proves envellit amb àmfora de fang, i el proves envellit amb barrica, i veus que el de l'àmfora porta tot el que és la fruita, deixa anar el que és la varietat del raïm. Uh-huh. Quan l'envellim amb la barrica, llavors ja porta els tostats, ja és un vi més complex. I notes la diferència absolutament d'un vi a l'altre, que llavors cada consumidor té un gust, un d'allò, li agradarà més un estil de vi, un estil d'altre, però és una cosa curiosa de poder provar un mateix raïm d'una mateixa finca.
Clar,
elaborat
clar.
Igual i després amb dos tipus d'envelliment, no?
Jo no sé si ho han notat amb la veu, però jo amb la cara li he notat quan has començat a parlar d'aquest vi envellit en àmfora, escolta, has somrigut, no? És jugar també i passar-s'ho bé, no? Fent
sí.
la feina
bueno,
que fas, experimentar.
No, i quan fas coses i veus que al consumidor li agrada i estàs clar. Content, doncs això és una satisfacció personal. Dius, hòstia, doncs mira, no ho he fet tan malament, no?
I és això que dèiem abans també, no? De que en el món del vi, com en altres, però en el del vi, que no és una cosa d'avui per demà, sinó que en aquest cas, quant temps passa fins que, bueno, entre que està l'àmfora, no? I
sí,
això,
bueno, el que et comentava, els joves sí que relativament ara estem comercialitzant 2018, però els crians ara estem comercialitzant 2015. Sí, sí, sí. Sí.
Per tant, Déu-n'hi-do.
Sí, és una cosa que dius, bueno, passa un temps entre que elaborem, en dipòsit, en barrica, i després una mica amb ampolla, doncs, pues, bueno, sí, 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 sí. No és un projecte d'avui per demà, no?
Clar,
són
clar.
Coses que això aporta temps.
I hi ha alguna cosa que oient, Xavi, de Sedonguera.
No, sempre tenim coses noves, sempre tenim coses noves i sempre t'agrada. El que passa és que n'hi ha vegades. Són projectes familiars. La disponibilitat, les idees hi són per fer moltes coses, però la disponibilitat personal o la disponibilitat del temps que tenim cada dia, dius, pues, si no acabem cap dia, no acabem la feina que tenim prevista
clar,
fer, no?
Dóna pues, pel que dóna, no les hores?
Les hores, algo no fem bé, però bueno, també no. Sí, sempre projectes i coses noves, sempre n'hi ha. Que encara les portem a terme o no, això
bueno,
ja...
Bueno.
I és més complicat,
però
no?
Però es van fent
bueno,
a foc lent, no?
Sí,
allò, hi ha coses allí al forn, tenim coses al forn.
Sí.
Quantes ampolles feu en total, entre l'annexe i el clònic?
Sí, nosaltres estem sobre les 50.000 ampolles.
50.000 ampolles, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
És una bona xifra. I d'aquestes, quantes se'n van fora? Sí, i quantes es queden aquí a casa?
Nosaltres sobre un 70%. L'exportació està a 70%. Pot variar una mica. Ara, cada dia, el mercat català amb els vins de la Deu Montsant i concretament està pujant. Cada dia hi ha més consum i la gent decideix consumir vins propers que no pas vi de fora, per la seva qualitat, pel seu preu o perquè li agrada la tipicitat d'aquests vins, però no cal deixar de dir que una bona part exportem. Uh-huh. Dediquem bastants esforços al tema de què és l'exportació dels vins.
Clar. Hi ha algun país en especial on exporteu més que algun altre o que hi hagi més interès?
Bueno, principalment exportem
Europa.
Principalment a l'Europa, no? Sí que també, bueno, nosaltres tenim una exportadora que vam estar també a la Xina, també exportem alguna cosa a la Xina, poquet, però també exportem. M'entens? Però, bueno, principalment és l'Europa, que és el mercat que tens una mica per nosaltres més proper i més fàcil de poder accedir-hi.
Uh-huh. I aquest 30% que es queda aquí, on podem podem comprar els vins de Sedonguera, que m'interessa això, a veure.
Sí, bueno, aquí Reus se poden comprar, normalment les vinoteques que tenim, entens? Llavors, pues, bueno, en botigues especialitzades, sí.
Botigues especialitzades arreu de la demarcació de Tarragona i, molt important també, directament, evidentment, us podem comprar a vosaltres, que jo crec que aquí és on sempre intentem incidir, que és important visitar-vos i conèixer de primera això que ens està explicant aquí el Xavi.
Sí, no, nosaltres...
Fantàstic allà, in situ.
L'oceller, nosaltres ho tenim obert els dissabtes del dematí sempre com a botiga, per fer visites, perquè aprofitem este dia, i llavors qualsevol altre dia de la setmana ens poden trucar i no hi ha cap problema, perquè allà poden, el que dius tu, visiten, poden veure l'oceller, poden veure les vinyes, i es fan una mica més l'idea del projecte que és i com funciona, i com fem els vins i com treballem la terra, que això n'hi ha a vegades. És una cosa important, perquè quan tu te veus un vi, saps que hi ha hagut darrere d'aquella ampolla, no sol de dir, doncs mira, me prenc aquell vi, m'agrada o no m'agrada, però si tu saps la feina que hi ha hagut, el treball o de les vinyes d'on t'ha sortit, doncs és una mica...
Sí, jo crec que ho aprecies, no sé si més, però diferent, no? I això és una feina que hem de fer com a consumidors, també, no?
Sí. És una feina que cada dia s'està fent més i cada dia la gent vol descobrir més i li agrada saber on ha sortit aquell producte, qui l'ha fet, qui hi ha darrere, no? Cada dia això està canviant.
Clar, aquesta visita important, no?, amb aquest tas de vins que és essencial. En quin moment, per cert, del procés esteu ara, no?, diguéssim, ja del procés general, de treball a la vinya, de l'embotellar, etc.
Sí, ara estem embotellant els vins joves de la collita 2018.
Que això sortirà...
No, ara començant a sortir. Els
sortiran
joves...
ja?
Sí. Ara hem entrat els vins de la collita 2018, els hem entrat a barrica. Vale? Ja tenim embotellada el que és la 2017, guardant-se allí per envidir una miqueta i anar fent una mica el que és la roda. I ja, en breu, les
ara
vinyes ja comencen a brotar, ja comencen a brotar i ja hi tornem a assar. Quan acabem de collir el raïm, ens pensem que queden molts dies per tornar a la següent campanya i ens en donem compte i diguem, sí, ja hi tornem a estar.
És veritat, ara
hauríem de poder parar, jo sempre ho dic, m'agradaria poder parar una mica i que no anés tan ràpid, però...
Acabem d'entrar a la primavera, vull dir, ara això ja...
No, ja està. Això ja hi tornem... No, per sort.
Per sort
no podem parar i cada any les vinyes produeixen.
Exactament.
I això.
Exactament. Doncs, escoltin, Sedó, Anguera, apuntin els vins, els annexes i els clònic, no?, amb les diferents versions, vins més joves, vins més envellits, amb barrica, Déu, Montsant. No et deixo marxar, Xavi, fins una altra vegada a Ribera d'Ebre, si no em recomanes un vi. A veure, quin vi recomanes? Alguna cosa que has descobert ara, que fa temps que...
Jo em recomano d'un celler que col·laborem amb el tema que és comercial i tot això, que és un celler que està al Priorat, vale? Que es diu celler Balaguer i Cabré, vale? I ell té la tipicitat de que elabora, tots els seus vins estan fets de la varietat de granatge, no és com ara nosaltres que utilitzem carinyena, granatge i emperre xirac, ell no, ell solament treballa en granatge, i fa exactament, no ho sé, però fa dos o tres tipus de vi en diferents tipus d'envelliment, però 100% tots de granatge.
Molt bé, doncs escolta, li preguntarem la propera setmana. Xavi, un plaer que hagis vingut, torna quan vulguis.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres de convidar-me. Vinga.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En Decomodular nos hemos vuelto locos. Casi, casi lo regalamos. Liquidamos toda la exposición por cambio de dirección. Con artículos a partir de 1 euro. Decomodular no comprará más barato. Casi, casi se lo regalamos. Venga a comprobarlo. Usted también se volverá loco cuando vea estos precios. Decomodular, gran liquidación de muebles y sofás. Todo a precios por debajo de coste. Búsquenos en decomodular.com. Estamos en carretera del Parque Sama, junto a la rotonda de Riudoms.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977 38 35 566.
Cada dia, d'una a dues, un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, d'una a dues, migdia a Tarragona.
Pràcticament 5 minuts per arribar a les dues. Els aprofitem per repassar el més destacat aquesta hora en pocs titulars a les comarques de Tarragona. Tarragona és la demarcació amb més accidents mortals de trànsit en els primers 3 mesos de l'any. Han estat 13. Trànsit alerta, que han mort 36 persones arreu de Catalunya. També destacat que el Departament de Salut ha de presentar en els propers dies un protocol per atendre infants i adolescents que hagin patit abusos sexuals. La voluntat és que el mecanisme funcioni de manera coordinada, no només des de Salut, sinó amb Treball, Afers Socials, Ensenyament, Justícia i també la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Volen evitar i detectar aquests casos, així com atendre a les víctimes d'aquesta xacra i, molt important també, al seu entorn. El responsable de planificació de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona ho explicava així, és Xavier Ansa.
Hem de treballar de manera coordinada per tal de que quan es detecti un cas o una sospita de cas, tot es faci de la manera més ràpida i més simple possible i més desestigmatitzadora possible. Tothom actua per tal de posar en marxa tots els mecanismes necessaris, no només d'atenció directa a la víctima i al seu entorn, sinó que també de prevenció. En el món de l'ensenyament, quins aspectes s'haurien d'intensificar per tal de fer prevenció en aquest camp.
En plan econòmic, la Costa Daurada arrenca temporada amb la vista posada en el possible repunt del turisme rus enguany. El turoperador TUI Rússia hi mourà 30.000 turistes i l'objectiu és augmentar fins als 60.000 al 2020. Per això, una de les potes essencials és aconseguir majors connexions aèries entre Rússia i Catalunya. Des de l'aeroport de Girona doblaran aquest estiu les rutes actuals amb Moscou i la previsió és afegir-ne una altra a Reus al 2020. De fet, l'aeroport de Reus ha començat oficialment temporada amb 37 rutes programades, són 3 més que l'any passat, i fins al 26 d'octubre hi haurà 1,1 milions de seients en diferents vols que han de connectar la capital del Baix Camp en diversos punts de la resta de l'Estat i també d'Europa. Per països, el Regne Unit es manté com la destinació amb més seients programats. El segueixen Irlanda, Països Baixos i Bèlgica. S'inaugura enguany també una connexió amb Gansk, guanya terreny una connexió amb Polònia i la gran estrena d'aquesta campanya és la de l'aerolínia russa Northwind, que permetrà viatjar de Reus a Moscou. I destaquen també que la venda d'animals ambulant a Reus quedarà prohibida en el termini d'un any. És el marge que es dona als ambulants del mercat per reconvertir la seva parada arran de l'entrada en vigor de la nova ordenança de tinença d'animals que serà efectiva a partir del 17 d'abril. Tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dilluns i també ja mirant a demà. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Continuem amb el cel força ennuvolat i amb pluja, sobretot al sud de la província de Tarragona per les properes hores d'avui dilluns. Temperatures amb pocs canvis. 20 graus a Tortosa, 18 a Tarragona, al Vendrell i a Reus i 16 a Gandesa. El vent bufa de component és força suau. De cara a demà, tot i que desapareixen les pluges, seguirem amb un cel força ennuvolat a tota la província. Alguna pluja dèbil podríem tenir a l'interior de la província, però la probabilitat és molt baixa. Temperatures amb pocs canvis, les mínimes les tindrem de 4 graus a Gandesa, 6 a Reus, 8 a Tarragona, al Vendrell i a Tortosa. Les màximes pugen, 23 graus a Tortosa, 21 a Gandesa, 20 a Reus, 18 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable, notarem del sud-oest al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Doncs darrer minut del migdia Cope Tarragona, que l'ocuparem amb música avui. El nostre protagonista és Marvin Gaye. Drink, say my nose, love it, give today. Oh, els deixo ja amb la resta de programació de la cadena COPE. El primer, els informatius, per posar-nos al dia del que ha donat de si el matí a nivell nacional i internacional. L'equip de COPE Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio i acabin de passar bon dilluns, que la setmana acaba de començar.